Catalunya Informació. És la una del migdia. Salvador Illa renuncia a elaborar nous pressupostos per aquest any i es posa a preparar els del 2025. Així ho ha pogut confirmar Catalunya Informació la mateixa setmana que comença el curs polític. El govern confia tenir-los aprovats l'1 de gener. Els comuns treuen ferro a la decisió d'Illa de renunciar als pressupostos d'aquest any. Esperen reunir-se amb la consellera d'Economia les pròximes setmanes per fixar les seves prioritats ja recollides a l'acord d'investidura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, presenta aquesta tarda la nova estructura del Departament d'Interior i Seguretat Pública. S'espera que Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, sigui nomenat nou director general del cos en substitució de Pere Ferrer. Rubí ha ret un homenatge a aquest migdia a les dues últimes víctimes de feminicidis de la setmana passada en aquest municipi i a Castellbisbal. Un alt comandament policial jubilat va matar la seva exdona i la seva parella actual i després es va suïcidar. La concentració del migdia a Rubí ha comptat també amb la lectura d'una declaració de condemna a la violència masclista. El canceller alemany anuncia més mà dura contra la immigració irregular en una visita a Solingen, escenari d'un apunyalament mortal divendres a mans d'un sirià. Olaf Scholz assegura que faran tot el possible per deportar els que no tenen papers. També promet endurir la legislació sobre la tinença d'armes. Baixa la tensió al front del Líban, però Israel manté activa la campanya militar a Gaza, on ha bombardejat una escola amb refugiats palestins. També ha mort d'un tret al cap un palestí a Cisjordània. L'última ronda de converses per la treva ha acabat sense acord. Del revés 2, l'últim film de la factoria Pixar ja és la desena pel·lícula més taquillera de la història. Aquest cap de setmana ha superat Los Vengadores i està a punt d'assolir els 1.500 milions d'euros de recaptació. La premsa britànica i dos tuits idèntics a la xarxa X dels germans Gallagher alimenten el rumor sobre el retorn d'Oasis als escenaris 15 anys després de separar-se. L'anunci es faria demà i els concerts de la banda britànica serien l'any que ve a Londres i a Manchester.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
L'entrenador del Barça, Hansi Flick, confia en poder comptar amb Dani Olmo demà al camp del Rayo Vallecano en el partit de la tercera jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Olmo, hores d'ara, no pot ser inscrit a la Lliga de Futbol Professional, tot i les sortides de Vitor Roque i Clement Lengue en forma de sessió anunciades avui. També en futbol, avui es juga el primer partit de la tercera jornada de la Lliga Masculina de Futbol. És el Villarreal Celta a partir de 2:15. I en tenis, avui comença el US Open, el darrer Grand Slam de la temporada dels partits de la primera ronda. Destaquen els enfrontaments dels catalans Paula Badosa, Marina Bassols i Albert Ramos.
I pel que fa al temps, la tarda serà variable, més sol al sud i nuvolades al nord, que tornaran a donar ruixats i algunes tempestes que poden ser fortes al nord-est del país. Les temperatures seran una mica més altes a ponent i sense canvis a la resta. Una del migdia i 4 minuts. Salutacions.
Catalunya Informació. Nati Adell.
El govern de Salvador Illa renuncia a preparar pressupostos per aquest any i ja es posa a treballar en els del 2025. Així ho ha pogut confirmar Catalunya Informació la mateixa setmana que arrenca el curs polític. La idea és començar l'any amb els comptes aprovats. És una de les carpetes que hi haurà sobre la taula a la segona reunió de demà del Consell Executiu. Barcelona, Núria Oriol.
Segons hem pogut confirmar aquesta emissora, el govern d'Illa concentra els esforços per tirar endavant uns nous pressupostos pel 2025. Després de renunciar als d'aquest any. L'objectiu és que puguin estar aprovats en vigor a partir de l'1 de gener. La decisió es prendrà formalment demà a la segona reunió de govern on la consellera d'Economia, Alícia Romero, té l'encàrrec de presentar un informe i un calendari pels nous comptes. A l'executiu d'Illa necessitarà suports d'altres grups per tirar endavant els pressupostos al Parlament, ja que amb els seus 42 diputats no en tindrà suficient i prioritzarà primer arribar a acords amb els dos seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Els Comuns, de fet, ja reclamen posar-se a la feina i negociar els números aquesta setmana, mentre els republicans continuen centrats primer en que es desplegui l'entesa segellada on figura el gran repte d'un finançament singular per Catalunya. La gran assignatura de la legislatura, que també estarà en mans de la consellera d'Economia i que de ben segur plenarà a la reunió de demà de l'executiu, que per cert té pendent encara d'anomenar pràcticament la meitat del sotogoverno, peça clau perquè funcioni tota la maquinària del govern.
A tot això, els Comuns treuen ferro en aquesta decisió d'Illa de renunciar als pressupostos d'aquest any i començar a treballar en els del 2025. El seu portaveu parlamentari ha dit a Catalunya Informació que fins ara han tingut converses informals amb la consellera d'Economia, però que esperen reunir-s'hi les pròximes setmanes.
Estem a l'espera que en aquests propers dies la consellera d'Economia ens contacti. Sí que hem parlat informalment, però no hem fet encara cap reunió formal ni tenim encara agenda de reunió. En tot cas, segurament la propera setmana o l'altra serà el moment de seure i començar a veure quines són aquelles coses vinculades al nostre acord d'investidura que sí o sí han de ser en aquest nou pressupost.
I afegeix que els pressupostos seran la prova del cotó de l'acord d'investidura. A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha de presentar aquesta tarda la nova estructura del Departament d'Interior i Seguretat Pública. S'espera que, tal com va anunciar Salvador Illa durant la campanya electoral, es nomeni Josep Lluís Trapero, major dels Mossos d'Esquadra, com a nou director general del cos, en substitució de Pere Ferrer. L'anunci es farà el dia abans del primer Consell Executiu plenament operatiu del president Illa. Tot i això, falta veure l'abast de la reforma i si afecta la prefectura del cos. En aquest sentit, es dona per descomptada la substitució del cap dels Mossos, Eduard Sallent, molt tocat després de la detenció fallida de Carles Puigdemont el dia de la investidura. Precisament sobre la taula de Trapero hi haurà, si és finalment nomenat, el concurs per a un segon major dels Mossos, al qual opta Eduard Sallent, amb un concurs impugnat i convocat just abans de l'anunci de les eleccions al Parlament. I és que els Mossos han suspès de manera cautelar els tres agents detinguts per ajudar a fugir Puigdemont. Així ho ha decidit la direcció de la policia catalana, la direcció general, segons ha avançat el Mundo i fonts policials ho han confirmat a EFE. Els Mossos van detenir aquests tres agents per suposadament haver prestat protecció a Puigdemont i haver-lo ajudat a marxar de Barcelona el 8 d'agost, malgrat que sobre ell pesava una ordre de detenció emesa pel Tribunal Suprem. Un dels agents detinguts és el propietari del vehicle que va fer servir Puigdemont per marxar. Ara, doncs, aquests tres agents han estat suspesos mentre continua la investigació judicial oberta després que els arrestessin. L'ANC, per la seva banda, demana explicacions a la consellera d'Interior per l'informe policial que s'ha transmès al Suprem justament sobre aquesta actuació dels Mossos el dia que va retornar Puigdemont. L'Assemblea exigeix una investigació per aclarir per què en l'informe acusen l'entitat de terrorisme nacionalista blanc. També per catalogar-la d'amenaça alta i de formar part d'un col·lectiu que qualifiquen de marxisme-leninisme independentista. Per l'ANC, l'actuació policial el que impedia una manifestació al recinte del Parlament va ser més pròpia de la policia franquista que d'una policia democràtica i va contra la neutralitat. Per tot això, l'Assemblea ha enviat un requeriment al Departament d'Interior exigint-li explicacions. Anem a d'altres qüestions. A la una del migdia i 9 minuts, on Rubí ret homenatge a les dues víctimes dels feminicidis de la setmana passada, en aquest municipi, també a Castellbisbal. S'ha fet aquest migdia 5 minuts de silenci i han llegit també una declaració de condemna a la violència masclista. Rubí, Miquel Jarqué.
Unes 200 persones s'han aplegat en un acte per donar suport a familiars i amics de les dues dones assassinades presumptament a mans de la seva exparella ara fa una setmana. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha subratllat que no es pot donar cobertura a discursos que minimitzen els feminicidis.
La violència cap a les dones no només no disminueix, sinó que s'incrementa. Jo crec que hem de combatre molts discursos d'odi, perquè una societat no serà veritablement democràtica mentre que hi hagi dones a les que no se les respecti el dret fonamental a la vida, a la seguretat i a la integritat física.
L'alcaldessa de Rubí ha recordat que la víctima, veïna del poble, era també treballadora del consistori.
No trobem paraules per descriure la tristesa que sentim per perdre una veïna, una mare, una amiga, una companya de la plantilla de l'Ajuntament de Rubí. La violència masclista sempre és injusta, aclaparadora, negra i buida. I quan colpeja tan a prop, perceps clarament tota la seva brutalitat.
L'acte ha comptat amb la representació institucional del president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto.
Marxem a l'exterior.
Catalunya Informació.
El canceller alemany Olaf Scholz avisa que faran tot el que puguin per deportar els estrangers que no tenen dret de viure al país. Ho ha dit durant la visita a Solingen, escenari divendres d'un apunyalament amb tres morts a mans d'un sirià que tenia pendent una ordre d'expulsió. Scholz també s'ha mostrat partidari que disminueixi la immigració irregular. El canceller, que ha visitat el lloc on van passar els fets, ha promès endurir la legislació sobre la tinença d'armes també. El dirigent alemany, acompanyat de les autoritats del Land del Rin del Nord-Westfàlia, ha afirmat que l'atac de divendres va ser terrorisme contra tothom. Aquestes declaracions intenten contrarrestar els missatges de xenofòbia de la xenofòbia alternativa per a Alemanya, que diumenge podria obtenir molts bons resultats a les eleccions a dos lands de l'est. L'autor confés de l'atemptat va ingressar ahir a la presó per ordre d'un jutge. I pel que fa al Pròxim Orient, la frontera d'Israel i el Líban es manté ara mateix en una calma relativa aquest matí, després del foc intens que van intercanviar ahir l'exèrcit israelià i la milícia d'Hezbollah, el més greu des de la guerra del 2006. Al front de Gaza, soldats israelians han bombardejat una escola on es refugiaven famílies palestines a Nuseirat i han causat desenes de morts, segons Al Jazeera. Mentrestant, a Hebron, a la Cisjordània ocupada, un palestí ha mort d'un tret al cap disparat per l'exèrcit per causes no aclarides. Pel que fa al camp diplomàtic, s'ha acabat sense èxit l'última ronda de converses per una treva. El diàleg està bloquejat en la negativa de Hamas que Tel Aviv mantingui presència militar a Gaza un cop s'acabi la guerra. La negociació continua, segons Jake Sullivan, conseller de Seguretat Nacional dels Estats Units. It is incumbent
on all parties. Totes les parts hem de treballar per la desescalada i l'estabilitat, i seguim treballant al Caire amb la resta de mediadors i amb Israel per assolir un acord d'alto el foc i per l'alliberament d'hostatges, per calmar la situació a la frontera entre Israel i el Líban i per aconseguir una estabilitat regional en el sentit més ampli.
El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, creu que encara s'és a temps d'aconseguir un acord que eviti l'escalada regionals. Són declaracions d'Álvarez a la SER.
Un conflicto que es ya una auténtica catástrofe humanitaria en Gaza pasaría a ser una guerra regional con connotaciones muy, muy graves, porque las conexiones entre Hezbollah e Irán son muy claras. Pero por supuesto que puede evitarse, y yo creo que a corto plazo lo que tiene que tener lugar es un alto el fuego en Gaza que distienda esta situación tan preocupante.
Prop de 40.500 palestins han mort i més de 90.000 han resultat ferits des del 7 d'octubre, quan els atacs de Hamas van desencadenar la guerra d'Israel sobre Gaza. Falten dos minuts per un quart de dues. El capità del Bayesan està investigat com a presumpte responsable de l'naufragi del velí que es va enfonsar en aigües de Sicília i va causar la mort de 7 persones. Entre les víctimes hi ha el magnat britànic Mike Lynch i el president de Morgan Stanley, Jonathan Bloomer. Ahir es va interrogar un altre cop el capità de nacionalitat neozelandesa i després se li va comunicar que s'ha de buscar domicili a Itàlia i designar un advocat. Avui s'han de programar les autòpsies dels cadàvers. El fiscal que investiga el naufragi no exclou cap hipòtesi i considera fonamental recuperar el iot del fons del mar per aclarir tot plegat. Per cert, que la Guàrdia Civil busca a Mallorca els tripulants d'un vaixell esportiu que divendres passat va embestir al mar una barca i va provocar la mort d'un jove pescador. Ja han trobat i analitzat l'embarcació de bandera alemanya al port de Porto Cristo, a Manacor. També n'han identificat el patró. Anem fins a Palma, corresponsal a les Balears, Arnau Maimó.
La investigació de la Guàrdia Civil avança, però encara sense cap detenció. La policia busca el patró d'un iot de luxe amb bandera alemanya que va ser trobat abandonat al port de Porto Cristo, a Manacor. L'embarcació de 18 metres d'eslora va passar per damunt d'una petita barca de pescadors, va matar un jove de 20 anys i no es va aturar. Els fets van passar divendres a la nit a Calabona, al municipi de Son Servera, al nord-est de Mallorca. Jaume Cervera és l'alcalde.
Primer Després d'investigació en toca dones que ha estat un accident i no se'n varen donar compte. Era una embarcació molt grossa que va passar per una molt, molt petita i no se'n varen donar ni compte. Tenen localitzat, tenen un municipi d'aquí veïnat, la Guàrdia Civil està fent els estudis oportuns en Chiara, però en primera instància és que no se'n varen donar ni compte que va passar una per d'un altre.
Altres pescadors sí que van auxiliar els passatgers de la barca embestida.
Venia de pescar i quan venia cap a direcció al moll, però vaig sentir un crits, a dir demà, vaig aturar la meva embarcació per poder localitzar aquest crits. Ens ho vaig localitzar em vaig atracar a ells i vaig veure que hi havia una persona en guient que havia era mort.
Encara es desconeixen les causes de l'atropellament, però hi ha dos menors que han denunciat que minuts abans de l'accident mortal els presumptes autors els van increpar i van estar a punt d'embestir-los també a ells.
Gràcies, Arnau. Un quart de dues del migdia, àrea de servei. És el moment a aquesta hora de connectar amb la Cèlia Quintana. Bon dia.
Bon dia.
Que ens posarà el dia de com es circula a aquesta hora.
A veure, Nati, comencem destacant que hi ha trams d'aturades i trams que van tirant a la curs de 10 quilòmetres a l'AP7, es combina amb intensitat de Sant Celoni a Maçanet de la Selva, direcció Figueres. Aquí s'estan fent reparació de danys a la calçada. Hi ha dos carrils oberts des de fa molta estona, però hi havia molt de camió en una cua molt compacta, per tant es va estirant de mica en mica. Vies paral·leles de la zona se'n ressenten, la C35, per bé que han anat millorant amb retencions a Hostalric i molt més amunt, Maçanet de la Selva, en aquesta direcció, sentit nord, la C32, l'autopista del Maresme Tordera, per agafar la GI600, que va amb una cua compacta al seu pas per Tordera, o la Nacional 2, amb trams d'aturades i trams que van tirant de Palafolls fins a Vidreres, també en aquesta direcció, això d'una banda. D'altra banda, us trobareu uns 5 quilòmetres de cua compacta a la P7, de l'Ampolla a l'Ametlla de Mar, direcció nord, sentit Barcelona-Tarragona, per una topada que hi ha hagut i que també afecta l'Ametlla de Mar, sentit sud, sentit Castelló. I a més, a la zona, a l'autovia 7 a Tarragona, estones hi ha retencions sentit Barcelona per obres. La C-17 es manté embaturades per bé cap minvat a Canovelles, direcció cap al sud per obres, i retencions a vies de la costa que es mantenen per volum de trànsit aquests dies, com per exemple la GI-614 a Cadaqués, encara molt aturada per anar a agafar les platges, o també la C-31 d'entrada a Torroella de Montgrí, entre d'altres. A les rondes de Barcelona, la de dalt, es manté amb retencions entre Horta i la zona de Vallcarca, en tots dos sentits, fruit de les obres, fins a agafar el que és les obres, el punt de les obres. I al cinturó litoral a Cornellà també hi ha alguna aturada direcció cap al Nus de Llobregat. De moment ho deixem aquí, tindreu més informació, just a l'informatiu.
I de seguida escoltarem la previsió del temps amb el Néstor Gómez.
Temps assolellat en el que resta de matí. Els núvols que a primera hora es presentaven a bona part de l'interior s'han anat trencant i ens està deixant un matí assolellat, tot i que no el tindrem de tot, perquè s'ajuntaran amb les nuvolades que aquesta tarda creixeran al Pirineu. S'esperen que puguin caure ruixats a qualsevol punt del Pirineu, fins i tot del Prepirineu, però atenció, perquè poden ser localment intensos els que neixin cap al sector del Cadí i del Ripollès i avançaran cap al Lluçanès, al Berguedà, a Osona i, finalment, de forma més feble, poden arribar al Vallès o també al Baix. De tal manera que temps inestable de cara a les properes hores només en aquell sector, perquè cap a Munin i cap a les Terres de l'Ebre el temps predominarà durant tota la tarda força assolellat. Això sí, en el cas del Camp de Tarragona i també del Delta de l'Ebre, amb predomini del vent de sud, cosa que farà que hi apareguin una miqueta més d'aixafogor. La tramuntana ens acompanyarà durant tot el dia al sector de l'Empordà, si bé durant la tarda minvarà clarament. I tot això amb unes temperatures que es mantindran a l'ordre dels 30-32 graus, i només cap a les Terres de l'Ebre les temperatures podrien assolir valors de fins a 34 graus.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Continuem repassant temes d'actualitat. Un quart i quatre minuts a dues del migdia, la Policia Nacional ha detingut set persones a la província de Barcelona per presumpta extorsió a clients de prostitució. Els detinguts accedien a les dades de clients que sol·licitaven serveis sexuals a través de pàgines web. Després contactaven amb ells per telèfon per exigir-los un pagament com a compensació per haver deixat a mitges la contractació d'un servei i haver fet perdre, com si diguéssim, el temps a les noies. El grup criminal que tenia el centre d'operacions a la República Dominicana explicava als clients de prostitució que tenien sicaris a la seva zona, a Barcelona, i els enviaven per WhatsApp fotos i vídeos de mutilacions i assassinats i els amenaçaven de fer-los el mateix a ells i als seus familiars si no els transferien els diners que els demanaven. Als set detinguts, tots a l'àrea de Barcelona, se'ls imputen 18 fets en què haurien obtingut 19.000 euros. La policia, però, creu que hi deu haver una gran quantitat de fets no denunciats perquè moltes víctimes haurien accedit a pagar per evitar que el seu entorn sabés que havien accedit a aquestes pàgines web per contractar serveis de prostitució. Veterinaris i ensinistradors de gossos adverteixen dels efectes negatius que té pels animals dur-los en cotxet, posar-los roba o sobreprotegir-los. Aquesta humanització de les mascotes, cada cop més habitual, els provoca des d'obesitat o problemes de mobilitat, alteracions greus de comportament, com aquestes que ens detalla Ricard Adán, veterinari amb 35 anys d'experiència.
Ansietats degudes, sobretot ansietat per separació, ossos que tenen comportaments hiperactius, que fan el que anomenem eliminació inadequada, de fer que ni urinen a llocs que no toquen, que tenen comportaments destructius, tenen hipersexualització.
El tractament d'aquests problemes sovint va a càrrec dels ensinistradors com Carlos González, que té clar què hi ha al darrere de la majoria de casos que ha d'atendre.
A mi la gent em contacta sobretot per problemes d'obediència, problemes d'agressivitat i problemes d'ansietat per separació, destruccions a casa, emissions, defecacions. Però diguem que tot això venen d'això mateix, de que no tractem el gos com si fos un gos, el comencem a tractar com si fos un nen petit.
Segons els experts consultats, darrere aquesta humanització de les mascotes hi ha una moda, però sobretot hi ha soledat i circumstàncies personals com les que ens detalla el psicòleg, etòleg i professor de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngel Casellas.
Parelles que no poden o no volen tenir fills, és sovint el gos. D'alguna manera és el seu projecte en comú, és el que els dona carinyo a tots dos, és el que tots dos li donen carinyo. O persones ja després del niu buit, i llavors, clar, també hi ha persones grans soles. Però persones grans soles, els exemples que em venen al cap, no hi veig tant aquest tracte.
Aquesta moda també té reflexos en el mercat, sens dubte sales de cinema o perfums per a gossos o bé restaurants, amb menús especials per a les mascotes.
¿Por qué me tratas como una puta vieja moribunda? Es que te odio.
Déjame.
Les pel·lícules en producció catalana Polvo Serán, de Carlos Marqués Marcet, Salve María, de Marc Coll i En la Alcoba del Sultán, de Javier Rebollo, competiran per l'Espiga d'Or a la 69a edició de la Seminici de Valladolid. El film de Marqués Marcet serà l'encarregat d'inaugurar aquest festival. Això serà el pròxim 18 d'octubre, com ja es va anunciar la setmana passada. Altres títols amb segell català presents a la Seminci són La Marsellesa dels Borratxos, de Pablo Gil Rituerto, The Human Hibernation, d'Anna Cornudella, i Constel·lació Portavella, de Claudio Zulian. El director català, Quico el Grau, presentarà a Valladolid Turismo de Guerra. La gran festa del foc i les bruixes de Ponent, la que la recomença a escalfar motors a Cervera amb una setmana plena d'activitats que culminarà amb l'espectacle central dissabte a la nit. Des d'avui els més petits ja poden participar en els tallers de la Calarret. Anem fins a Lleida, Estela Busoms.
Tallers en què nenes i nens a partir de 4 anys es fan les seves pròpies disfresses de cuques, monstres o gegantons, aprenen percussió o caminen amb xanques. Tot plegat per lluir-ho a la Cercavila Infantil dissabte a la tarda, prèvia al punt àlgid de la festa, l'encesa de la universitat i la Cercavila fins a Cal Racó, on aquest any el mascle cabró, invocat per les bruixes, compartirà protagonisme amb la Lilith, la figura mitològica que obrirà les portes de l'infern de la 47a edició de l'Aquelarre, un espectacle de Lea Teatre que codirigeix Gemma Oriol.
Ja tenim totes les estructures gairebé a punt, a falta de fer 4 detalls tècnics, el vestuari també està gairebé a punt, els assajos també estan gairebé a punt. Bé, tranquils i esperant ja que arribi el dia.
Per anar fent bullir l'olla, diferents col·lectius de Cervera organitzen durant la setmana concerts, degustacions o actuacions de diables. Amb el dimecres de cendra, l'Aquelarre rememora els seus inicis fa gairebé mig segle al carreró de les Bruixes i l'endemà, el foc del dijous gras reivindicarà la lluita feminista al Fossar. Divendres ja es podrà passejar per les parades d'esoterisme, tarot i quiromància de la Fira del Gran Boc, que guanya un dia i torna al pati de la universitat. El programa musical inclou noms com Llum Rajola, Les Coco, La Cosina o Portobello.
Els esports. Amb el Ricard Isidro ja a punt. Bon dia, de nou.
Bon dia. Hansi Flick confia poder comptar demà amb Dani Olmo al camp del Rayo Vallecano en el partit del Barça de la tercera jornada de Lliga. El tècnic alemany entén la situació del club i les ganes del Vallesà per jugar.
Yes, this is a thing I think the player cannot control.
Evidentment, és una cosa que no pot controlar ni el jugador ni l'entrenador. N'hem parlat. És una situació difícil, però jo crec en el club. Crec que el podrem inscriure i tant de bo estigui pel partit de demà. Tothom qui no pot jugar no està content, però el jugador ara mateix coneix la seva situació.
Flick s'ha mostrat d'altra banda molt satisfet amb el nivell de l'equip al camp, als entrenaments i amb els resultats. Creu que van pel bon camí. També creu, igualment, que cal seguir treballant en la intensitat dels entrenaments. Pensa que si no entrenes al 100%, no pots jugar al 100%. Reconeix també que el títol de Lliga és un objectiu del club, però no es vol obsessionar, vol anar pas a pas. Una roda de premsa de Flick, hores després de l'anunci de les sortides de Vitor Roque i de Clement Lenglet en forma de cessió. El davanter brasiler marxa al Betis fins al 30 de juny del 2025 amb opció a una altra temporada. El club andalús assumirà la fitxa del jugador de 19 anys i es reserva un dret de compra. L'entrenador del Barça ha assegurat que comptava amb Roque, però que la seva sortida és la millor opció a nivell personal, ja que el Betis té més opcions de jugar que no pas al Barça. Recordem que Roque va fitxar pel club blaugrana l'estiu passat amb un contracte de 8 temporades, fins al 30 de juny del 2031, i amb una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros en un traspàs acordat per 30 milions d'euros fixos, més 31 en variables. En el cas del defensa francès, Lenglet va a l'Atlètic de Madrid fins al 30 de juny del 2025 i no existeix opció de compra.
Catalunya Informació.
El Barça, que jugarà demà al camp del Rayo Vallecano, un partit de la tercera jornada, una jornada que comença avui amb el partit Villarreal-Celta a partir de 9:45 del vespre. Pel que fa a la resta dels equips catalans, demà passat, dimecres, l'Espanyol visitarà l'Atlètic de Madrid. La valoració d'aquest enfrontament la fa el jugador Jofre Carreras.
Bueno, un partit complicat. Tots els partits en aquesta categoria són supercomplicats, però bueno, nosaltres, ja et dic, intentarem fer un bon partit, treure alguna cosa positiu i tenim l'esperança que sigui així.
Aquest partit, que com diem es jugarà dimecres, l'endemà dijous el Girona rebrà l'Osasuna, un Girona que ahir va perdre per 3-0 al camp de l'Atlètic de Madrid en el partit que tancava la segona jornada de Lliga. David López, el defensa de l'equip gironí, creu que han de fer un pas endavant.
Bé, sí i no. Òbviament ens hem de posar les piles perquè això no espera ningú. S'ha anat gent important, ho sabem, però crec que no ha de ser excusa. Ens hem reforçat molt bé. Falta ara doncs, crear aquestes connexions que teníem l'any passat, que pràcticament de memòria jugàvem, que segur que les farem, però bueno, necessitem hores i entrenaments i partits.
Amb la derrota d'ahir, l'equip gironí se situa en zona de descens amb un punt de 6 possibles.
L'actualitat esportiva a fons.
El Barça de Futbol Sala ha reprès avui els entrenaments després de les vacances. El nou tècnic, Tino Pérez, però només ha pogut comptar amb 5 jugadors del primer equip per la diàspora internacional per al Mundial. Un dels que s'ha exercitat avui ha estat el porter Miquel Feixas, que ha mostrat il·lusió de cara a una nova temporada.
Companys nous, entrenador nou, il·lusió, piles a tope.
per començar forts. Plantilla forta. Aviam quan comencem a la pista, jo crec que ens entendrem molt bé, hem fet uns fitxatges molt, molt equilibrats, molt, jo crec que respondrà molt bé, i el míster, pues, crec que bé, primeres sensacions, molt bé.
D'altra banda, avui comença el US Open de tennis, el darrer gran slam de la temporada. Dels partits de la primera ronda, destacant en la categoria femenina, el de Paula Dosa contra Victoria Golubic i el de Marina Bassols davant Bàrbara Krejcíková. També juga avui Albert Ramos, en categoria masculina, juga contra Matteo Berrettini. També avui partits per Alexander Zverev, Andrei Rublev, Holger Rune, Maria Sakkari i Coco Gauff, entre d'altres.
Són 2:45 del migdia. Salvador Illa renuncia a elaborar nous pressupostos per aquest any i es posa a preparar els del 2025, segons ha confirmat Catalunya Informació. Mentrestant, la consellera Núria Parlon presenta aquesta tarda la nova estructura d'Interior i es dona per fet que el major Trapero serà el nou director general de la policia. Rubí ha recordat aquest migdia les dues víctimes del crim masclista de la setmana passada en aquest municipi a Castellbisbal. Un alt comandament policial jubilat va matar la seva exdona i la seva parella actual i després va suïcidar. A la concentració s'ha mostrat el rebuig a totes les formes de violència masclista. Pel que fa a la crònica internacional, baixa la tensió al front del Líban, però Israel manté activa l'ofensiva a la Franja de Gaza, on ha bombardejat una escola amb refugiats palestins. L'última ronda de converses per aconseguir una eventual treva ha acabat sense acord. I a la segona part de l'informatiu us explicarem que 5 regions ucraïneses pateixen l'impacte d'uns 200 míssils i drons russos en l'atac més massiu dels últims mesos. Han fet un mínim de 5 morts. L'ofensiva en plena incursió de les tropes de Kiev a la regió de Kursk ha afectat altre cop la infraestructura elèctrica. També passarem pel sud del Pakistan. Un grup armat va assassinar ahir a la nit una vintena de persones que viatjaven en autobús i camions a la regió del Balochistan. Entre els morts, 20 panjabibs i 2 locals. Ningú s'ha atribuït de moment l'acció, però tot apunta a grups rebels locals. 7 petits productors d'ous ecològics a les comarques de Girona i Barcelona s'han unit en una cooperativa per sumar esforços i fer més viables les seves granges. Li han posat el nom de La Dotzena. En parlarem també. I veïns de les urbanitzacions dels Masos i Nirvana, com Arruga el Vendrell, reclamen a l'Ajuntament mesures concretes per posar fi a l'accés de soroll nocturn d'una discoteca a la zona. També demanen que el consistori acabi amb els botellots i les actituds incíviques a l'aparcament d'un supermercat proper.
Catalunya Informació.
I pel que fa als esports, Icard Isidro, bon dia.
Bon dia.
L'actualitat passa per Hansi Flick.
Sí, l'entrenador del Barça confia que podrà comptar demà amb Dani Olmo al camp de Rayo Vallecano en el partit de la tercera jornada de la Lliga Masculina de Futbol. El jugador terrassenc, a hores d'ara, no se'l pot inscriure, tot i les sortides de Vitor Roque i Clement Lenglet en forma de sessió anunciades avui.
I pel que fa al temps, la tarda serà variable, més sol al sud i nuvolades al nord, que tornaran a donar ruixats i algunes tempestes que poden ser fortes al nord-est del país. Les temperatures seran una mica més altes a ponent i sense canvis a la resta. Són 2:45 de 2:00 PM. Salutacions.
Catalunya Informació.
El govern de Salvador Illa renuncia a preparar pressupostos per aquest any i ja es posa a treballar en els del 2025. Així ho ha pogut confirmar aquesta emissora la mateixa setmana que arrenca el curs polític. La idea és començar l'any amb els comptes aprovats. És una de les carpetes que hi haurà sobre la taula a la segona reunió de demà del Consell Executiu. Barcelona, Núria Oriol.
Segons hem pogut confirmar aquesta emissora, el govern d'Illa concentra els esforços per tirar endavant uns nous pressupostos pel 2025, després de renunciar als d'aquest any. L'objectiu és que puguin estar aprovats en vigor a partir de l'1 de gener. La decisió es prendrà formalment demà a la segona reunió de govern, on la consellera d'Economia, Alicia Romero, té l'encàrrec de presentar un informe i un calendari pels nous comptes. L'executiu d'Illa necessitarà suports d'altres grups per tirar endavant els pressupostos al Parlament, ja que amb els seus 42 diputats no en tindrà suficient i prioritzarà primer arribar a acords amb els dos seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Els Comuns, de fet, ja reclamen posar-se a la feina i negociar els números aquesta setmana, mentre els republicans continuen centrats primer en que es desplegui l'entesa segellada on figura el gran repte d'un finançament singular per Catalunya. La gran assignatura de la legislatura, que també estarà en mans de la consellera d'Economia i que de ben segur plenarà a la reunió de demà de l'executiu, que per cert té pendent encara d'anomenar pràcticament la meitat del sotogoverno, peça clau perquè funcioni tota la maquinària del govern.
A afegir també el respecte que la consellera d'Interior, Núria Parlon, presenta justament aquesta tarda la nova estructura del Departament d'Interior i Seguretat Pública. S'espera que, tal com va anunciar Salvador Illa durant la campanya electoral, es nomeni Josep Lluís Trapero, major dels Mossos, com a nou director general del cos, en substitució de Pere Ferrer. L'anunci s'ha de fer el dia abans del primer aquest Consell Executiu plenament operatiu del president Illa. També hem d'explicar, respecte als canvis amb el nou govern, que l'alcalde de Palafrugell, el Baix Empordà, Juli Fernández, serà el número 2 d'Alicia Romero a la Conselleria d'Economia i Finances. La reunió de govern de demà el nomenarà el secretari general de la Conselleria. Segons ha explicat, ell mateix a Ràdio Palafrugell compaginarà els dos càrrecs fins a finals de setembre. Fernández, que també va ser diputat al Parlament i al Congrés, assumirà la direcció del nou model de finançament i la redacció dels pressupostos de la Generalitat. Previsiblement, el rellevarà l'alcaldia de Palafrugell, Laura Millán, actual segona tinent d'alcalde. Si el partit ho avala, es convertirà en la primera alcaldessa de la història d'aquest municipi. Parlem ara d'Esquerra Republicana. Oriol Junqueras presentarà la candidatura per tornar a dirigir Esquerra Republicana el 21 de setembre. L'expresident del partit aspira a recuperar el control el 30 de novembre, el dia que tota la militància votarà la nova direcció. Junqueras desgranarà a finals de mes que ve la seva bateria de propostes, acompanyat de diversos càrrecs del partit, entre els quals destaquen l'eurodiputada Diana Riba i l'exconseller Raül Romeva, que fins ara no s'havien mullat obertament en el pols intern per controlar la formació. Junqueras preveu fer una demostració de força al Teatre de la Passió d'Olesa amb capacitat per a 1.500 persones. Avui mateix, un centenar de dirigents afins a la candidatura de l'expresident han registrat una petició justament per demanar a la direcció actual que avanci la data d'aquest congrés. La votació està prevista per a finals de novembre, però els promotors d'aquesta iniciativa consideren que, descartada la repetició electoral, no té sentit esperar-se tots aquests mesos. L'executiva de Marta Rovira discrepa d'aquesta maniobra i ha encarregat un informe jurídic per saber fins a quin punt és legal. Mentrestant, segueix buscant un cap de cartell per enfrontar-se a Junqueras. I mentrestant, Junts debatrà l'últim cap de setmana d'octubre quina estratègia segueix a partir d'ara, un cop s'ha trencat la unitat independentista. Aquest matí el partit ha reunit l'executiva per establir el reglament del Congrés que s'ha de fer a Calella. A banda de l'estratègia, també debatran sobre el model de país i com s'organitzen. Tot plegat amb la idea de ser el partit independentista de referència. Al Congrés hi podran participar delegats dels partits que han fet coalició amb Junts. També hi tindran veu, però sense vot, persones que no estiguin afiliades, però que es considerin rellevants. El Congrés serà a Calella, al Maresme.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Atac massiu rus contra Ucraïna, com feia mesos que no es veia, en plena ofensiva de les forces de Kiev a la regió de Kursk. Les autoritats han comptabilitzat un centenar de míssils i un centenar de drons contra 15 de les 24 regions ucraïneses, dirigits sobretot contra la infraestructura elèctrica. El balanç oficial és de 5 morts. Els projectils han afectat fins i tot Lviv, a l'oest del país, poc habituada a aquests bombardejos. Hi ha hagut talls en el subministrament d'aigua i llum a diferents punts del país, inclosos diversos districtes de la capital. Alguns dels míssils eren hipersònics, més difícils d'interceptar. Per això, les autoritats han reclamat de nou que se'ls permeti atacar territori rus amb míssils de llarg abast proporcionats per Occident. El president Vladimir Zelensky va més enllà en la demanda als aliats.
Podríem fer molt més per protegir la vida si l'aviació dels nostres veïns europeus treballés conjuntament amb els nostres F-16 i juntament amb la nostra defensa aèria. Si aquesta unitat, òbviament, funciona eficaçment a l'Orient Mitjà, també hauria de funcionar arreu d'Europa.
Moscou ha donat a entendre que l'onada d'avui és la resposta a la incursió de kurds i ha assegurat que aquestes accions hostils no poden quedar sense resposta. A més, ha pogut minimitzar els danys dels drons enviats per les tropes de Kiev en territori rus. A tot això, la frontera d'Israel i Líban es manté en una calma relativa aquest matí després del foc intens que van intercanviar ahir l'exèrcit israelià i la milícia d'Hezbollah, el més greu des de la guerra del 2006. Al front de Gaza, soldats israelians han bombardejat una escola on es refugiaven famílies palestines a Nuseirat i han causat desenes de morts, segons Al Jazeera. Mentrestant, a Hebron, a Cisjordània ocupada, un palestí ha mort d'un tret al cap disparat per l'exèrcit per causes no aclarides. En el camp diplomàtic s'ha acabat sense èxit l'última ronda de converses per una treva. El diàleg està bloquejat en la negativa de Hamas que Tel Aviv mantingui presència militar a Gaza un cop s'acabi la guerra. Als Estats Units, un dels països mediadors, juntament amb Egipte i Qatar, asseguren que la negociació continua. Prop de 40.500 palestins han mort i més de 90.000 han resultat ferits des del 7 d'octubre, quan els atacs de Hamas van desencadenar la guerra d'Israel sobre Gaza. També parlem de Pakistan, en concret al sud de Pakistan, la regió de Balochistan. Un grup armat va assassinar ahir la nit una vintena de persones que viatjaven en autobús i camions en aquesta regió. Segons les autoritats, uns 25 homes van bloquejar la carretera, van aturar els vehicles, van demanar la identitat dels passatgers i van fer baixar els que eren del Panjab. Un cop a baix, els van executar. Entre els morts hi ha 20 panjabis i dos locals, també 5 ferits. Ningú s'ha atribuït encara a l'acció, però tot apunta a un nou atac dels rebels del Balochistan, d'aquesta regió molt rica, per cert, en recursos naturals, com ara l'or, el gas o el coure, que se sent explotada i poc compensada alhora. Des de fa dècades hi actuen grups insurgents baluchis que lluiten per la independència del Pakistan. D'aquí a 4 minuts ens situarem a 2:15. Abans passarem per Rubí perquè ha retut homenatge a les dues víctimes dels feminicidis de la setmana passada d'aquest municipi, també a Castellbisbal. De fet, s'ha fet aquest migdia 5 minuts de silenci i s'ha llegit una declaració de condemna a la violència masclista. Anem a Rubí. Miquel Hart, ho ha estat seguint.
Unes 200 persones s'han aplegat en un acte per donar suport a familiars i amics de les dues dones assassinades presumptament a mans de la seva exparella ara fa una setmana. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha subratllat que no es pot donar cobertura a discursos que minimitzen els feminicidis.
La violència cap a les dones no només no disminueix, sinó que s'incrementa. Jo crec que hem de combatre molts discursos d'odi, perquè una societat no serà veritablement democràtica mentre que hi hagi dones a les que no se les respecti el dret fonamental a la vida, i a la seguretat i a la integritat física.
L'alcaldessa de Rubí ha recordat que la víctima, veïna del poble, era també treballadora del consistori.
No trobem paraules per descriure la tristesa que sentim per perdre una veïna, una mare, una amiga, una companya de la plantilla de l'Ajuntament de Rubí. La violència masclista sempre és injusta, aclaparadora, negra i buida. I quan colpeja tan a prop, perceps clarament tota la seva brutalitat.
L'acte ha comptat amb la representació institucional del president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto.
I de Rubí cap a Tarragona, veïns de les urbanitzacions dels Masos i Nirvana, com Arruga el Vendrell, reclamen a l'Ajuntament mesures concretes per posar fi a l'accés de soroll nocturn d'una discoteca aquí a la zona. També demanen que el consistori que acabi amb els botellots i també les actituds incíviques a l'aparcament d'un supermercat que hi ha pròxim. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
Veïns i entitats es queixen de les molèsties que els causen el soroll de la discoteca Macarella i els botellots en l'aparcament Lidl proper. La Federació Xarxa Vendrellenca presentat un expedient a l'Ajuntament demanant mesures concretes per aturar, diuen, la inseguretat que generen aquestes actituds incíviques. Antonio García, de la Federació Xarxa Vandrellenca.
Se quejan por la contaminación acústica que proviene de la discoteca y también hay un problema de inseguridad ciudadana bastante grande porque aquí en el parking del Lidl cada noche montan un botellón y se ve que hacen carreras en la zona. La gente pues está preocupadísima por la situación porque llevan todo el verano padeciendo esto, todo y que el Ayuntamiento ha tomado medidas que no han llevado a ninguna parte positiva.
L'Ajuntament diu que s'han fet operatius policials a la zona, però que la policia local no pot mantenir de manera permanent efectius a la zona.
A la punta de la Banya, a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, s'està fent la primera neteja de la seva història. En dues setmanes de feina han recollit 5 contenidors amb un volum total d'uns 25 metres cúbics de deixalles. Una actuació que coincideix amb l'inici de la collita de la sal. Serà una bona campanya amb una previsió de 110.000 tones. La Ràpita, Jordi Barranca.
Bon dia, brossa de gran volum, com ara neveres, ventiladors, cadires, fins i tot barques abandonades, però la gran majoria són plàstics de tamany macro, però també micro, que sovint són els que ingereixen els peixos que al final ens acabem menjant. De moment s'ha actuat en una primera àrea, tal com destaca Christian Jensen, que és el director de la Fundació Salines.
Hem aconseguit fer, en aquestes dues setmanes d'operatius, hem aconseguit fer 1,5 km, 25 metres cúbics de contenidors, des de la zona que tenim, a la zona industrial des de les Salines fins en aquest recolz. Han sigut 5 contenidors que els nostres 8 operaris han estat treballant molt durament amb el sol d'estiu.
En total, fins al 12 d'octubre actuaran en unes 3.000 hectàrees d'aquesta zona per retirar una brutícia que perjudica i molt les activitats econòmiques que es fan en aquest punt del Delta. La major part del finançament ha anat a càrrec del grup d'acció local d'aquí del Delta de l'Ebre, amb ajudes europees i també de la Generalitat.
Són 3:45 del migdia, aquesta hora àrea de servei. Comencem escoltant la crònica de Néstor Gómez, la previsió del temps.
Després d'un matí de cel variable on els núvols a poquet han anat a menys a mesura que ens hem acostat al migdia, s'espera que durant la tarda les nuvolades creixin amb força al sector del Pirineu i apareguin ruixats a qualsevol punt. En tot cas, els ruixats més intensos neixeran cap al Cadí, cap al Ripollès i avançaran cap al Berguedà, Lluçanès, també Osona, i després també avançarien de cara a la tarda vespre cap al Baixes o també cap al Vallès. Atenció perquè, com dèiem, aquestes poden ser localment intenses i deixar 20 litres per metre quadrat en núvols més mitja hora. Pel que fa a la resta del país, tarda assolellada, sobretot cap a Ponent i cap al sud del país, i tot amb unes temperatures que es mantindran sense gaires canvis respecte a la jornada d'ahir. Pujaran una miqueta, però no massa, màximes de 30-32 graus a la majoria dels casos, i només cap a les Terres de l'Ebre el termòmetre es pot enfilar fins als 34.
Continuem amb més temes, 3:45 de dues del migdia, problemes econòmics per al sector del cereal a Catalunya. L'entrada massiva de producte al mercat espanyol està enfonsant els preus que cobra el pagès, que a més ha de fer front a un increment dels costos superior al 30%. Una situació que està abocant molts joves pagesos a abandonar el sector. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Segons denuncia Catalunya Informació, el responsable del sector, la Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, l'entrada massiva de cereal als pobres de Tarragona i València estan enfonsant els preus. A més, és un cereal que s'ha produït en unes condicions diferents del d'aquí, sense el mateix control de la utilització de fitosanitaris.
Tenim una entrada de cereal de tot arreu, un enfonsament de preus brutal, perquè hi ha una oferta de tot arreu, de Brasil, d'Argentina, d'Ucrània, de tot, amb un increment de costos de més d'un 30% de llavors, adobats, maquinària.
A més, la rotació de cultius que exigeix la política agrària comuna condemna la pagesia a fer sembres en dates que no toquen i que són poc rendibles, segons Caudevilla. Tot plegat, afegeix, està abocant molts joves a abandonar el sector, que té una mitjana d'edat de 63 anys. Pel que fa a segones collites, les que es planten després de segar el cereal d'hivern, Caudevilla diu que el blat de moro està patint perquè les temperatures són molt elevades.
Esperem una collita raonable, per ara, amb el tema del blat de moro, però aquests calors no s'estan frigint. Aquests calors que estem tenint de que no refreda la nit, pues te condiciona molt, perquè és que no baixen de 30 graus i la nit hauria de baixar.
Caudevilla fa aquesta petició al nou conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
Que realment reviso tot el seu departament, els alts funcionaris sobretot, que se faiga proper, que sigui àgil i que ens ajuda a ser competitius.
Pel que fa al cereal d'hivern, el sector ha tancat una campanya atípica per la disparitat de rendiment i preus baixos.
I a les comarques de Girona i Barcelona, 7 petits productors d'ous ecològics s'han unit en una cooperativa per sumar esforços i fer més viables les seves granges. Li han posat el nom de La Dotzena. Girona, Fèlix Martín.
L'increment de preus, l'amenaça dels grans productors o la dificultat de compaginar les tasques de la granja, també de la part comercial i administrativa, han portat aquestes explotacions a unir-se per tenir més força i no haver de tancar. Un dels socis, Oriol Comallonga, parla de petita revolució.
Creiem que és l'única manera de que els pagesos puguin continuar sent pagesos i que puguin continuar sent petites explotacions ramaderes. I per això li diem la revolució dels petits productors, perquè nosaltres ens reivindiquem com a petits, volem continuar sent petits, però volem ser viables i poder continuar sent pagesos al llarg del temps, no?
Un altre soci, Gemma Jaén, lamenta que han hagut de deixar la marca comercial que tenia cada granja, però opina que és l'única manera de poder competir al mercat.
I ara aquesta cooperativa doncs, ens permet poder seguir treballant a les nostres granges, siguent petits productors i fent la nostra feina, sense caure en mans d'un gran productor d'ou ecològic, perquè molts de nosaltres ens trobàvem fins al límit de dir o haurem de tancar les nostres granges o ens haurem d'integrar amb un gran productor. I era, no volíem ni l'opció A ni l'opció B. Llavors, la cooperativa dona sortida en aquesta problemàtica que ens trobàvem.
La Dotzena és la primera cooperativa de Catalunya de petits productors d'ous ecològics. Totes les gallines estan criades sense gàbies i han de garantir que disposin de 4 metres quadrats de pati per a cada animal. N'hi ha de Breda, de Riudarenes, de Fornells de la Selva, de Sora, de Sant Esteve Sesrovires i també de Cabrianes.
Continuem parlant del primer sector, gràcies Fèlix, al Ripollès en concret, que ja té el seu primer vi regulat. Creix a 1.200 metres d'altitud, al poble en concret de Planoles, i es diu Maria Martí, ara sabrem per què. Anem fins a Planoles, Pau Masó, a seguit.
El seu nom és el d'una jove pastora de cabres que vivia a Queralbs. Amb el pas del temps va acabar arrelant la seva família a Planoles. Ara, els seus nets han convertit les seves arrels i el record de la seva àvia en un vi d'homenatge. Un d'ells és en Joan Miquel Jaume.
La Maria Martí, doncs, com moltes persones i com molta gent de muntanya, era una persona ferma, una persona valenta, discreta, treballadora, amb un cor molt gran i... Bé, això és un tribut, un homenatge a aquest tipus de persones d'aquí que, bueno, de forma silenciosa, doncs, treballen i ens conserven aquest territori.
A més de 1.000 metres d'altitud, en una finca d'una hectàrea, amb 2.300 ceps entre el Puig de Dòria i el Puigmal, en Joan Miquel i la seva família han aconseguit cultivar unes vinyes que han donat el primer vi regulat de la comarca, ja que hi ha hagut altres experiències vinícoles que no han culminat. El Maria Martí és un vi blanc que va començar a néixer el 2019 i que està compost per dues varietats de raïm.
Vam decidir fer una aposta arriscada, que era fer un cupatge entre el Riesling, que és una de les varietats que a muntanya sabem que és una aposta segura, i després vam apostar per una varietat autòctona, més mediterrània, que és la Garnatxa Blanca.
Aquest vi de muntanya és de color groc pàl·lid, amb aroma intensa i cítrica. Fermenta en dipòsits d'acer inoxidable i té un pas elegant i sedós en boca. La collita excel·lent de l'any passat ha permès que s'hagin pogut omplir gairebé 1.500 ampolles que ja s'han començat a comercialitzar pel Ripollès i la Cerdanya.
2:15.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Nos últimos 20 e poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim.
Calma, gente, calma, calma. Tem pressa.
Avisa pra geral que o grande busca-pé tá de volta, hein?
Porra, já te falei mó tempo que não busca-pé.
Max estrena avui Ciudad de Dios. La lucha sigue sèrie que retrata la misèria i la violència a les faveles de Rio de Janeiro 20 anys després dels esdeveniments narrats a la guardonada pel·lícula de Fernando Meirelles. El nen d'11 anys del film original, interpretat pel mateix actor de gran, ha aconseguit ser fotògraf i serà testimoni de l'onada criminal que es desferma al suburbi quan un jove narcotraficant surt de la presó. La Covid-19 2019 és la gran protagonista de Breathtaking, sèrie britànica que adapta les memòries d'una sanitària durant els dies més durs de la pandèmia amb el caos als hospitals, les errades dels governs i les decisions mèdiques més difícils. S'estrena demà a Filming.
Or only murders in the building. I'm Charles Hayes.
What the hell?
Din Savage. You can just splice that onto the Charles Hayes.
Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez formen l'humorístic trio protagonista de la quarta temporada de Solo Asesinatos en el Edificio, a partir de demà a Disney+. Els tres realitzadors del podcast sobre crims tornen a topar-se amb un mort sobre la catifa, ara a Los Angeles, on es roda una pel·lícula sobre el seu programa d'àudio.
We have a fabulous cast.
I'm Eugene Levy.
I'm Eva Longoria.
Acabem de repassar d'estrenes a la plataforma amb el No hay amor desinteresado, estrena d'avui a Prime Video. Aquesta sèrie coreana ens mostra el procés de creixement personal d'una dona soltera que s'enfronta a les complexitats de la vida, la feina i també les relacions sentimentals.
Us parla la joia des del cap de la Kylie en directe. No ho sento més fort.
Fisca.
Ja ha arribat la tristesa.
Del revés 2 segueix el seu camí triomfal a la taquilla mundial. L'última pel·lícula de Pixar, que aquí es va estrenar el 19 de juny, ja ha entrat en el grup de les 10 pel·lícules més taquilleres de la història. Està a punt d'assolir els 1.500 milions d'euros de recaptació a nivell global i es col·loca, doncs, en el lloc número 10, després de superar aquest cap de setmana Los Vengadores, que ocupava aquesta posició des del 2012. I així arribem a l'hora de repassar ja els esports. Són 5 minuts per les 2 del migdia.
Els esports.
Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia, Nati. Hansi Flick confia en poder comptar demà amb Dani Olmo al camp del Rayo Vallecano en el partit del Barça de la tercera jornada de Lliga. El tècnic alemany entén la situació del club i també les ganes del terrassenc de jugar.
Yes, this is a thing I think the player cannot control.
Evidentment, és una cosa que no pot controlar ni el jugador ni l'entrenador. N'hem parlat. És una situació difícil, però jo crec en el club. Crec que el podrem inscriure i tant de bo estigui pel partit de demà. Tothom qui no pot jugar no està content, però el jugador ara mateix coneix la seva situació.
Segons han explicat al matí de Catalunya Ràdio, Dani Olmo encara no pot ser inscrit a la Lliga, tot i les sortides anunciades aquest matí de Vitor Roque i de Clement Lenglet en forma de cessió. El davanter brasiler Marcial Betis fins al 30 de juny del 2025, amb opció a una altra temporada. El club andalús assumeix la fitxa del jugador de 19 anys i es reserva un dret de compra. Flick ha assegurat que comptava amb Roque, però que la seva sortida és la millor opció a nivell personal, ja que el Betis té més opcions de jugar que no pas al Barça. Recordem que Vitor Roque va fitxar pel club blaugrana l'estiu passat amb un contracte de 8 temporades fins al 30 de juny del 2031 i una clàusula de rescisió de 500 milions d'euros en un traspàs acordat per 30 milions d'euros fixes, més 31 més en variables. En el cas del defensa francès, l'Inglet va a l'Atlètic de Madrid fins al 30 de juny del 2025. No existeix opció de compra. I tornant a la compareixença de Hansi Flick, el tècnic alemany del Barça s'ha mostrat molt satisfet amb el nivell de l'equip al camp, als entrenaments i amb els resultats. Creu que van pel bon camí, però que, igualment, cal seguir treballant en la intensitat dels entrenaments. D'altra banda, reconeix que el títol de Lliga és un objectiu de club, però no es vol obsessionar, vol anar pas a pas.
Catalunya Informació.
El Rayo Barça, com diem, jugarà demà a la tercera jornada, una jornada que comença avui amb el Villarreal Celta a partir de 2:15. Pel que fa als altres dos equips catalans, demà passat, dimecres, l'Espanyol visitarà l'Atlètic de Madrid, un partit que valora el davanter blanquiblau Jofre Carreras.
Bueno, un partit complicat. Tots els partits en aquesta categoria són supercomplicats, però bueno, nosaltres, ja et dic, intentarem fer un bon partit, treure alguna cosa positiu i tenim l'esperança que sigui així.
L'endemà, dijous, el Girona rebrà l'Osasuna, un Girona que hi va perdre per 3-0 al camp de l'Atlètic de Madrid en el partit que tancava la segona jornada de Lliga. Amb la derrota, l'equip gironí se situa en zona de descens amb un punt de 6 possibles.
Els esports. Catalunya Informació.
El Barça de Futbol Sala ha reprès avui els entrenaments després de les vacances. El nou tècnic blaugrana, Tino Pérez, només ha pogut comptar amb 5 jugadors del primer equip per la diàspora internacional per al Mundial. Un dels que s'ha exercitat avui ha estat el porter Miquel Feixas, que ha mostrat il·lusió de cara a una nova temporada.
Companys nous, entrenador nou, il·lusió, piles a tope per començar forts. Plantilla forta. Aviam quan comencem a la pista, jo crec que ens entendrem molt bé, hem fet uns fitxatges molt, molt equilibrats, molt, jo crec que respondrà molt bé i el míster, pues, crec que bé, primeres sensacions, molt bé.
Més coses, avui comença el US Open de tennis, el darrer gran slam de la temporada. Dels partits de la primera ronda d'avui destaquen en la categoria femenina dos enfrontaments de tenistes catalanes. Paula Badosa juga contra la suïssa Victoria Golubic i Marina Bassols contra Bàrbara Krejcikova. En categoria masculina, Albert Ramos juga contra Matteo Berrettini. Avui també hi haurà partits per Alexander Zverev, Andrei Rublev, Casper Ruud, Holger Rune, Maria Sakkari i Coco Gauff, entre d'altres.
Catalunya Informació.
Pel que fa al bàsquet, el Girona ha presentat avui 6 jugadors al mateix temps. Són Juan Fernández, Francisco Cáfaro, James Nagy, Naik Sibande, Liami Darham i Guillem Ferrando. Sentim aquest últim.
Jo crec que és un projecte que està en creixement, que cada temporada estan fent millors equips, millors resultats, i més que res el que m'ha portat aquí és l'activitat del Fernando, que em va contar tot el projecte, tot el que volen, i em va parecer bastant ambiciós i una gran oportunitat, i no ho vaig dubtar.
I en ciclisme, avui hi ha jornada de descans a la Vuelta. Després de 9 etapes, l'australià Ben O'Connor hi arriba com a líder de la general amb 3 minuts 53 segons sobre l'eslovè Primoz Roglic.
Catalunya Informació.